21 anys amb tu.
Bon vespre, Leas. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a sa part visual, i Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miqui Fiol, en els control tècnics, vos donant sa benvinguda a l'edició 654 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge de 9 d'abril de 2026, que, per cert, avui és el Dia Internacional dels Simpsons.
Mosquis.
I d'això, crec que tenim pendent, de totes maneres, parlar dels Simpsons, de les seves profecies, a menys si qualque dia ho feim, Borja Rigo. Però avui no, perquè avui anem curt de temps, així que anem, perquè venim amb informació de servei i d'actualitat, amb un científic de primer nivell de les nostres illes, però, evidentment, sempre dins de les temàtiques del programa, evidentment. Així que anem per feines. Sumari i començam.
Començarem aquest programa 654 de Font de Misteris conversant amb el doctor Ramon Oliver, catedràtic d'Astronomia i Astrofísica de la UIP, sobre l'eclipsi que podran contemplar aquest estiu des de les Illes Balears. Coneixerem amb el món diversos la vida de dos personatges que varen viure a les nostres illes en el segle XIV. Sabrem més sobre el seu llegat i el que varen fer Isaac Nafusí i Agraïm Bellsom. I a la darrera part del programa viatjarem fins en el món antic per conèixer algunes històries de romans i fenòmens paranormals. Què diuen les antigues cròniques? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ib3.org i a la ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
Doctor Oliver, catedràtic d'Astronomia i Astrofísica de la nostra universitat, de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies una altra vegada per acompanyar-nos en els estudis d'IB3 Ràdio. Benvingut.
Bona, Xema.
Bé, és que estava claríssim que havíem de contactar amb tu perquè has estat ja diverses vegades a Font de Misteris, però és que aquest estiu, d'aquí no res, hi ha un esdeveniment astronòmic molt inusual a les nostres illes. I bé, què mos pot dir d'aquest esdeveniment astronòmic?
Bé, doncs, tu la teva frase has dit dues coses, esdeveniment astronòmic, inusual. Per posar en context, inusual què vol dir? Que el 12 d'agost hi haurà un eclipsi total de sol. L'anterior va ser l'any 1905, o sigui, fa 121 anys, i el pròxim serà l'any 2180.
Que no el veurem, probablement.
Probablement no el veurem. O sigui, per si un cas no el mos podem perdre. I la part astronòmica en què consisteix un eclipsi total de sol, senzillament que la lluna passa per davant del sol i des del nostre punt de vista veurem com la lluna tapa totalment, completament el sol. Això és un eclipsi total, no és parcial. I això el que ens permetrà serà veure la corona del Sol, que és l'atmosfera del Sol. És una atmosfera molt extensa i és, en si és, com tu has dit, un espectacle astronòmic.
I se veurà des de totes les nostres illes?
Se veurà des de totes les nostres illes. Això és una casualitat, en realitat, perquè no tenia per què ser així. L'eclipsi se començarà a veure la totalitat a Menorca, després se desplaçarà cap a Mallorca. Podrem donar més detalls després d'hores, quan comença, quan acaba, però essencialment comença a anar de nord a sud. Passa per Menorca, passa per Mallorca, Eivissa i Formentera.
Val. Anem primer, tal vegada, a la part científica de com es produeix, per què es produeix, per què no n'hi ha més. Perquè si no és final, és que la lluna se posa o els tres objectes astronòmics es posen en línia, és a dir, la Terra, el Sol i la Lluna, per l'ordre que sigui, però això sempre està en rotació i cada mes s'hauria de produir un eclipsi. Per què no se produeix, per exemple, més sovint un eclipsi i hem d'esperar fins l'any 2180?
Efectivament. Els eclipsis, com tu has dit, és una alineació. Tenim dues coses en joc. Tres coses que se mouen: la traslació de la Lluna al voltant de la Terra, la traslació de la Terra al voltant del Sol, i també tenim la rotació de la Terra. Després podem xerrar un poc més com això influeix en el camí de la totalitat. Però el que tu estàs demanant, si relacionem els eclipses solars de Sol amb les fases de la Lluna, sempre tenen lloc en Lluna nova. Val? O sigui, la Lluna està enmig entre la Terra i el Sol, i per això la cara que nosaltres veiem de la Lluna és la que no està il·luminada. I això passa, com tu has dit, una vegada cada mes. Per tant, hi hauria d'haver un eclipsi de Sol cada mes. I en realitat n'hi ha dos habitualment cada any. Després el camí de sombra de la Lluna, ja t'he dit, xerrarem d'això després, t'ha de passar per damunt. Però en principi no n'hi ha un cada mes, n'hi hauria d'haver 12 en l'any, n'hi ha dos. De vegades n'hi ha un, de vegades n'hi ha més, però dos és el més habitual. Bé, què succeeix? Que quan nosaltres mos fèiem aquesta imatge en el cap mentalment de que tenim els tres objectes, podem deixar el Sol, com si diguéssim, sense moure-se, està en el centre del sistema solar, la Terra li fa voltes damunt un pla que se diu l'eclíptica. Val? I resulta que la Lluna no està dins l'eclíptica. El seu pla orbital al voltant de la Terra està inclinat 5 graus. Això que vol dir que quan hi ha una Lluna nova, que és la situació ideal per tenir un eclipsi total de Sol, de vegades la Lluna està un poc massa alta. Massa per damunt del pla de l'eclíptica. La seva ombra passa per damunt de la Terra. I de vegades passa el contrari. Llavors, hi ha dues posicions a les quals, dins l'òrbita de la Lluna està just damunt l'eclíptica. Se diuen les nodes de l'òrbita. La Lluna fa aquesta volta a la Terra, amb aquest pla que està inclinat respecte de l'eclíptica, 5 graus. Quan la posició és que talla l'eclíptica, la Lluna està passant per damunt l'eclíptica. Si, a més, és Lluna nova, tenim la situació de l'eclipsi solar. I això passa dues vegades en l'any, en promig.
Que damunt d'això, és a dir, que segons el que estàs dient, és estadísticament molt complicat que es produeixi un eclipsi. Per això només se produeixen dos, diguéssim, en l'any, pel que dius. No? Clar, però també és molt curiós, molt sorprenent, que tinguin el mateix tamany a l'hora de veure un eclipsi és perquè hi ha el mateix tamany del Sol i de la Lluna. Això és una mera casualitat, supos?
Clarament. Clarament és una casualitat que tenim molta de sort de tenir aquesta casualitat. El Sol i la Lluna, la relació de tamanys és 400 vegades. O sigui, el Sol és 400 vegades més gros que la Lluna. I justament, aproximadament, coincideix que la Lluna està 400 vegades més a prop del Sol. Per això el seu tamany angular, els tamanys reals són 400 vegades diferents, però el tamany angular de la Lluna i del Sol, des del nostre punt de vista, són iguals.
O sigui, que d'aquí, per dir alguna cosa, 1.000 milions d'anys, no se produiran eclipses com el d'ara.
L'òrbita de la Lluna va canviant al llarg dels temps i el seu tamany aparent canvia. Però fins i tot hi ha un efecte que no fa falta esperar, que has dit, 1.000 milions d'anys, no?
Sí, per dir una xifra que realment afecti, no? Però si parlem de 5.000 milions, doncs...
Sí. Però cada any, cada... Bueno, ara vos contaré el que vos vull contar. L'òrbita de la Lluna no és circular, és elíptica. I la Terra està a un foco d'una elipse. Per qui no ho entengui, el missatge és el següent.
Com jo mateix.
Bueno, però tu saps el que és una elipse, és com una circunferència que està esclafada.
Sí, exacte. Sí.
I la Terra està no en el centre, està un poquet cap a un costat del centre. Val? Això vol dir que la Lluna no sempre està a la mateixa distància de la Terra. Per tant, no sempre té el mateix tamany angular. Per tant, anem en els eclipses de Sol. Quan hi ha un eclipse total de Sol i la Lluna està massa enfora respecte de la Terra, o sigui, el tamany, la distància de la Lluna a la Terra varia entre 350.000 quilòmetres i 408.000, crec. Hi ha 50.000 quilòmetres de diferència. És bastant, eh? És un... Ho dividit per 8. Això vol dir que si està a la distància més llarga en el moment de l'eclipse, el tamany de la Lluna, desgraciadament, és massa petit i no tapa el Sol. I se produeix el que se coneix com un eclipse anular. Tenim el Sol i un anell al voltant de la Lluna que es fa que sigui pràcticament de dia. Eclipses d'aquest n'han tingut un en els darrers 20 anys. El va anul·lar a Eivissa i sobretot a Formentera. Però com que el Sol no estava tapat en el 100%, aquest eclipse no és com el que tindrem enguany, perquè enguany se farà de nit, se veurà la corona... És un espectacle totalment diferent. Un eclipse parcial o anul·lar i un eclipse total de Sol.
Val, l'eclipse anul·lar és el que tapa com si li menjàs un bocí, per entendre-nos. L'anul·lar és el que fa un disc que l'enredolta i que no fa que sigui de vespre, però aquest, del mes d'agost d'enguany, serà complet, se farà de nit.
Se farà de nit.
Com deien els antics, les gallines se'n van a llaure.
Això no? És literal. És literal,
és literal.
És literal que els ocells se n'aniran a dormir. Se fa silenci. Se fa silenci. No sé si tindrem una musiqueta quan s'emetrà el programa, però...
Sí.
Lo seu seria apagar tot.
Sí, va.
Se farà un silenci absolut, la temperatura baixarà, pot baixar fins i tot 5 graus, i durant, depenent de silla, poden donar les duracions després,
sí.
Durant un minut i mig, o això, serà de nit. I després tornarà a ser de dia. La diferència entre la sortida i la posta del Sol és que la variació de la il·luminació durant la sortida i la posta és molt gradual. Se va fent de dia al llarg de minuts i minuts. I se fa de vespre igual, no? Però quan tens un eclipse total, en qüestió de segons, passes de tenir dia a nit.
En qüestió de segons.
Segons.
No és un fet progressiu.
No, és molt brusc. Molt brusc.
Val. Clar, per això els de... Els d'Eivissa i de Formentera no varen cridar tant l'atenció perquè no se va fer de nit, perquè ha d'arribar a eclipsar-ho, mai millor dit tot, perquè es faci de nit, i a més se deu fer de nit de manera sobtada. Quant de temps durarà l'eclipsi a cadascuna de les nostres illes? I abans d'això, per no perdre el moçó, perquè sé que estàs en les reunions amb el govern balear per preparar tot aquest esdeveniment de com enfrontar-ho perquè, clar, vendrà molta de gent de fora també, tots els que estem a les nostres illes voldrem gaudir d'aquest moment tan inusual, com que, com bé has dit, el proper se produirà d'aquí de 160 anys, i és per aprofitar-ho. La simulació. Com sabre si podrem veure l'eclipsi quan toqui i quan toca, perquè tenc entès que se produirà molt a prop de l'horitzó, no es tirà a dalt en el cel, perquè serà més bé cap al vespre, i mos podries ampliar un poquet aquesta informació, per favor.
Sí, aprofita això que has comentat per explicar un poquet com funcionarà la cronologia. Aproximadament 7:30, la lluna se comença a posar davant del sol. S'inicia un eclipsi parcial de sol, està parcialment tapat. Com dic, la diferència és que a les 8:30, depenent de l'illa, són diferents hores, el sol se taparà completament. Val? Si vols que te digui números, Menorca començarà aproximadament a les 8:30, Mallorca un poc més tard, 30 segons més tard, a Eivissa a les 8:32 i Formentera a les 8:33. Les duracions, aquí ja són les illes, tenen diferències apreciables entre elles. Si ja que durarà més serà Mallorca, durarà aproximadament 1 minut i mig, la totalitat.
O sigui, la foscor total.
La foscor total, 1 minut i mig. Després d'aquesta duració que estic dient ara, com que s'acaba l'eclipse total i continua sent parcial, torna-se de dia.
Clar.
Per tant, estan dient, 7:30 se comença a tapar, a prop de les 8:30, durant un cert temps, ara acabarem en sols números, se fa fosca total absoluta, ocells se'n van a lleure, tot s'atura, i després se fa de dia una altra vegada, però el sol està baixíssim, com has dit abans. Està a 2 graus damunt l'horitzó. Això és més o manco com estirar el braç i posar 1 o 2 dits davant nostre. Respecte de l'horitzó, respecte de la mà, seria aquesta altura, no? I després tindrem la posta de sol. Continuem amb les duracions, no? Bé, com vos dic, Menorca entre 1 minut, 1 minut 15 segons, Mallorca 1 minut i mig, a Eivissa entre 60 segons i 80, 1 minut i 20, i Formentera és el lloc on durarà menys la totalitat, entre 20 i 50 segons. Varia moltíssim, Formentera no és una illa precisament molt grossa, però entre la part nord i la part sud dura de 50 a 20 segons.
I aquestes durades són diferents en funció de la posició que hi ha respecte a la línia de visió de l'eclipsi, supòs.
Sí. Una cosa que no he comentat és que mos hem d'imaginar que la lluna fa ombra damunt la Terra i és com si tinguéssim un con d'aquests de carreteres taronja i blanc, no?
Sí.
La base del con estaria la lluna. I la punta està damunt la Terra. Això el que vull fer, veure, és com que l'ombra de la lluna se va fent cada vegada més estreta. I se diu ombra, amb U. Ombra és la projecció d'aquest con damunt la Terra. Val? Aquest con té, com a molt, quan arriba a la Terra, 300 quilòmetres de tamany. Com més enmig estàs del con, més llarga és la duració de la totalitat.
Val? I a les nostres illes, Mallorca queda en el centre.
En el centre. Val? Hi ha una cosa important, i és que, com que durant l'eclipse la Terra està en rotació, això fa que la punta d'escon, l'ombra de la lluna, no estigui aturada. No està aturada damunt Mallorca. L'eclipse comença de matí en el nord de Rússia, per Sibèria. Després va per damunt l'Àrtic, passa per damunt Groenlàndia, continua cap a Islàndia i fa molt de recorregut per damunt la mà. Això és camí de la totalitat. I acaba entrant dins la península Ibèrica per Galícia, Astúries, travessa en diagonal i arriba a les Illes Balears. I aquí acaba ja quan se posa el sol.
Val, perfecte. Ara ja sabem les hores de quan començarà i més o manco quan acabarà. També sabem la durada. Què hem de fer per veure-ho?
Molt bé. Enllaçant amb la pregunta que feies abans, no? El sol està molt baix, 2 graus només, com dic, 1 o 2 dits per damunt l'horitzó, és fàcil que tinguis una muntanya davant que teva que te'l tapi. Però no només una muntanya, sinó un edifici,
clar,
un arbre.
Clar.
O sigui, resulta que dies 29 i 30 d'abril la paraula astronòmica és la declinació del sol, és la mateixa pràcticament que la de dia 12 d'agost, que és el dia de l'eclipse total de sol. Per tant, el recorregut del sol damunt el cel és molt parescut. Això vol dir que nosaltres, per exemple, des de casa nostra, podem sortir, tens un balcó, un terrat, o tens el que sigui, una plaça, puesto que estigui un poc així sense obstacles, no? Pots sortir i aquests dos dies, a unes hores que pot dir a continuació, has de mirar si se veu et sol o no. Si tu en aquest moment, 29 i 30 d'abril, a les hores que diré a continuació, veus et sol, això vol dir que dia 12 d'agost veuràs et sol quan hi hagi la totalitat. No mos interessa veure l'eclipse parcial quan el sol està un poc tapat. El volem veure quan està totalment tapat. Val? Que... Per això és important aquestes hores que...
Val, que per això has de dir l'hora exacta, perquè potser 3 minuts abans no està damunt de l'arbre, per entendre-nos.
Exactament, exactament. Val.
I això s'explica, això de la simulació, que dia 29-30 d'abril sigui coincident amb el 12 d'agost, s'explica com, per exemple, un fenomen lumínic i astronòmic que s'ha posat molt de moda, que és el buit de llum de la Seu, que se produeix dia 11 de novembre i dia 2 de febrer, perquè, clar, per aquesta mateixa declinació del Sol. Llavors, vosaltres, en aquest cas de la universitat, ho heu aprofitat per marcar una simulació de l'eclipsi. Mos, podries ampliar la informació per illes?
Sí, puc dir una cosa respecte de l'analema, perquè m'ha encantat aquest exemple.
Gràcies, pot dir el que vulguis.
És molt interessant que l'analema, aquestes dues, dos dies que has dit, 11 de novembre i 2 de febrer, estan damunt el calendari col·locats simètricament respecte del 21 de desembre.
Exacte. Val?
I de 29-30 d'abril i 12 d'agost estan col·locats simètricament respecte del dia 21 de juny. O sigui, estan col·locats simètricament respecte dels solsticis. Això és el que fa que la declinació del sol sigui la mateixa.
Ah, ja, i aquí podríem ampliar, que això són de misteris, podríem ampliar el per què el 21 de desembre està a prop del Nadal i el 21 de juny està a prop del dia de Sant Joan, que és el dia que va néixer Sant Joan, respecte al dia que va néixer el bon Jesús, que eren cosins, com a dada afegida, del per què d'aquesta declinació del sol que aprofitin aquests dies. Com se pot veure la simulació?
Bé, idò, el que hem fet és fer una predicció conservadora. Tu has xerrat de Sant Alema. Sant Alema sí. És una figura de buit que se fa fent una fotografia del sol cada dia a la mateixa hora. Normalment, Sant Alema estàndard se fa a les 12 hores astronòmica. Això vol dir que en hivern és a la 1 del migdia i en estiu és a les 2, degut a aquest canvi horari, no? Sant Alema és, com vos dic, fer una foto cada dia a la mateixa hora, no? I resulta que quan tu fas aquesta foto cada dia i les compons, el sol hauria d'anar a dalt i a baix. El dia 21 de juny està més alt en el cel i el dia 21 de desembre està més baix. Per tant, només hauria de pujar respecte de la línia nord-sud, hauria de pujar a dalt i a baix, però fa un buit. És per això que m'he confós amb el buit que tu deies, no? I fa un buit. I això és degut a que la Terra té uns moviments, ara no entrarem en explicacions detallades, però que fan que a la mateixa hora el sol no estigui sempre a la mateixa ubicació. Això perquè és important. Els dies que farem la predicció de visibilitat no hem de mirar el sol a la mateixa hora que el dia de l'eclipse. O sigui, si hem dit que l'eclipse serà total a Menorca a les 2 i 30 o 31 minuts, no hem de mirar en aquesta hora, perquè la posició del sol té una diferència de 7 minuts 40 segons. Per tant, hem de llevar 7 minuts 40 segons. El que hem fet nosaltres ha estat una predicció o una previsió més conservadora i no han llevat tant de temps. Per tant, les hores a les quals han de fer la predicció de visibilitat, dies 29 i 30 d'abril, són Menorca a les 20 i 25, tot i que no tots els llocs de Menorca tenen les mateixes condicions, posam aquesta hora perquè sigui fàcil. 20 i 25. La part nord i central de Mallorca a les 20 i 26. Ara diré què vol dir això de nord i central. La part sud, 20 i 27, i a Eivissa i Formentera, 20 i 28. O sigui, la divisió a Mallorca està a la línia, hem d'agafar un mapa, una línia horitzontal que agafa Andratx, Palma, Manacor i la Coma. Si estàs al nord d'aquesta línia, la teva previsió és a les 8 i 26, si estàs en el sud, a les 8 i 27.
Clar, però si tu ho veus des de les 8 i 20 fins a les 8 i 30, estiguis on estiguis, vol dir que el podràs veure.
Perfectament.
Val,
perfecte. Si deies aquesta, si tu en el dia i hores que han dit veus el sol, no te quedis mirant tot sol, evidentment. Només és, se veu o està tapat. Està tapat darrere d'una muntanya o un arbre, mos és igual. Si se veu, en aquestes hores, se veurà l'eclipse total.
Una puntualització que crec que encara no han dit i que és molt important i acabes de citar. No mirar el sol. Això és molt important. Que després, al cap de 10 minuts, menys de 10 minuts d'haver acabat l'eclipsi, el que tothom cerca en el Google és... què passa si mira el sol, per què el sol m'ha fet mal en els ulls, etc. Com han de mirar el sol?
Per mirar el sol tenim en compte dues diferents situacions. Quan l'eclipse és parcial, quan el sol no està tapat totalment, no se pot mirar a ull nu. Quan és total, l'hem de mirar a ull nu. Quan és total, com que se fa de vespre, hem de mirar directament en el sol. Per tant,
perquè estirem veient la lluna.
Veurem la lluna que el tapa i veurem la corona del sol. Veurem l'atmosfera del sol. Val? Una altra vegada, una cronologia. 7:30, si volem veure com la lluna se va posant per davant del sol, per exemple, agafam unes ulleres d'eclipse i podem mirar el sol directament. Tenen unes instruccions d'ús. Per exemple, no podem estar més de 3 minuts mirant el sol directament.
Encara duent unes ulleres d'eclipse.
Efectivament. Aquestes ulleres serveixen durant un eclipse, el dia d'abans i el dia de després. Només són un filtre que el que fa és com si fos un mirall. Pràcticament fa que tota la llum que arriba sigui rebotada. Val? I deixa passar un poquet. Molt bé, a les 8:30, per exemple, a Menorca, se farà de nit. I amb aquestes ulleres no veuen res, perquè arriba molt poca llum i tota la reflecteix cap a de fora. Per tant, és el moment, quan vegem que ja no se veu el sol, pum, mos llevan les ulleres d'eclipse. I podem, durant els temps que he dit, mirar el sol, mirar la seva atmosfera, la corona, etc. Quan vegem que el sol comença a aparèixer per darrere la lluna, veurem un puntet brillant, se diu l'anell de diamants, perquè apareix un anell amb un punt brillant, en aquest moment, si volem continuar mirant el sol, mos tornem a posar les ulleres d'eclipse.
Val, i han d'estar homologades... Bé, jo no sé si oficialment heu preparat qualque puesto per trobar tota aquesta informació que mos estàs donant a Font de Misteris ara mateix. Hi ha qualque banda oficialment per consultar aquesta informació?
Sí, ja el govern balear ja ha posat en marxa una pàgina web, se diu Eclipsi Segur, Eclipsi amb una I, segur, tot junt, .caib.es. En aquesta pàgina web tenim informació, per exemple, de com serà l'eclipse, horaris, s'anirà afegint informació, horaris, etc., punts de visibilitat. També tenim informació sobre seguretat, no només ocular, sinó per la salut. També hi haurà un altre punt que se tocarà, que és molt important, que s'està encara discutint, que és el tema de la mobilitat. La idea òbvia és... com que l'eclipse serà quan el sol s'està a punt d'amagar, mos anem tots, en el cas de Mallorca, cap a la serra. Total, si ja es tombarà cap en aquell costat, si això passa, no? Serà possible que mos quedem en el camí dins un embós. I estarem a sombra de la serra, o sigui que no podrem veure la totalitat. Per tant, un punt en el qual s'està donant molta importància és el tema de la mobilitat. Per això és important fer aquesta predicció de visibilitat, perquè si tu des de casa teva el pots veure, no t'has de moure. Estàs perfectament a casa teva, te poses una sombrilla, que és dia 12 d'agost, que farà molta de calor, un bon ventilador, i a disfrutar de l'eclipse sense moure-te. Hi haurà també, i això encara s'està atacant, diguéssim, hi haurà també, a diferents ajuntaments, llocs en els quals se podrà reunir la gent. O sigui, és possible que en el teu ajuntament hi hagi, de vora a casa teva, o no massa distància, un camp de futbol, un espai en el qual tu podràs anar pràcticament caminant i, sense també fer desplaçaments llargs, podràs disfrutar de l'eclipse.
I aquests punts que certs ajuntaments fan comptes posar, també es tiran a la pàgina web o cadascú ha d'anar al seu propi ajuntament a informar-se de si se farà això? Perquè me sembla molt interessant.
Sí, aquestes se diuen ZOS, zones d'observació oficial, Està molt bé, un nom molt, molt...
És molt simpàtic, sí. És molt simpàtic.
Tota aquesta informació sortirà a la pàgina web. És important dues coses. Primer, aquesta pàgina web s'està actualitzant contínuament, se va traient aquest tipus d'informació, després de la predicció de visibilitat, o sigui, després de finals d'abril, a principis de maig, ja començarà la informació de les tors. Ja començarà la informació de on puc anar. Val? Segona cosa, comprovar la informació que vegem en els medis de comunicació sempre amb aquesta informació oficial, amb aquesta informació que surt a la web. Perquè poden sortir informacions equivocades, xarxes socials, medis de comunicació, i mos han d'anar alerta.
Vale, això també és important. En aquest cas, per si hi ha qualcú que mos ha agafat més tard, estem parlant amb el doctor Ramon Oliver, que és catedràtic d'Astronomia i Astrofísica de la nostra universitat. I és una de les persones, per no dir la que més, però una de les que més saben i més poden parlar damunt del tema del Sol, i és una de les persones que oficialment estan tractant tot aquest tema. És a dir, que si des de la nostra universitat mos diuen que anem en els mitjans oficials, crec que el que hem de fer és anar en els mitjans oficials. Per això, la pàgina web que has dit, eclipsisegur.cai.es, crec que has dit, i bé, anar en això, a l'oficial, i escoltant els que saben, molt alerta en les sueres, encara que siguin homologades, no més de 3 minuts, no sigui cosa que mos puguen cremar els ulls, que és molt greu, que és molt perillós, que és un espectacle fascinant i preciós. Per això, alerta en la mobilitat. Has dit això de la simulació pel dia 29 i 30 d'abril, però què passa si jo el dia 29 mir en el terrat de casa meva i veig que no ho veig? El dia 30 me'n vaig en el terrat de cau un amic i tampoc ho veig. M'he quedat sense més opcions. Què puc fer?
Mira, el dia 1 de maig, el dia 29 d'abril, la declinació del sol és pràcticament la mateixa. O sigui que la previsió de visibilitat se pot repetir aquests dies, també. Les hores que hem posat, que he dit abans, són suficientment conservadores com perquè te funcioni al llarg d'una setmana.
O sigui, vai, si tu
veus que des de casa teva ja tens dubtes i tal i qual, comença a fer la previsió dia 28. O el dia 27, fins i tot. Que també podria fer mal temps, no? I si l'idea seria la mateixa. No tenim dues bales, només. En tenim més.
Val.
Si l'idea és començar abans i acabar després d'aquests dos dies concrets.
I així trobaríem jocs, tal vegada, alternatius, o sigui, que no anem tot en el mirador de la foradada, per dir qualque indret, perquè ben probablement no, segur que estirà col·lapsat, perquè també vendrà molta de gent de fora. He vist preus d'hotels des de ja fa mesos, que fan por, el preu dels hotels per aquell dia. Que el mes d'agost, ara no sé si estic dient un doi, però el mes d'agost i just el vespre, és molt probable que no se vegi aquest diamant, aquest anell de diamant. Se farà de vespre igual, però pot ser que hi hagi aquesta boireta que sol haver a l'estiu, o no?
Això és el que passa en pena. O bé que hi hagi, perquè és una època que ara amb el canvi climàtic de vegades hi ha tormentes a principis d'agost, a aquestes èpoques, i també hi ha que l'atmosfera no està neta. Tot això mos pot perjudicar. O sigui que amb això no tenim cap control. Dits creuats.
Sí, això sí. No, això sí que no depèn de vosaltres, les vostres simulacions i les vostres previsions, etc. Amb això tens raó, però bé, aquí haurem de confiar, no? Però principalment estar preparats. Preparats com? Amb la simulació, que crec que és un tema molt interessant i que ho hem d'aprofitar. I és per això que hem volgut que vinguessis ara per poder adelantar-nos en aquesta simulació. És que la paraula també és simpàtica. Clar, sembla que és que ho simulant nosaltres. No, ho simula la pròpia natura, no? Per com és. Què més has d'afegir damunt de tot aquest tema?
Mira, m'agradaria comentar damunt les sueres. Seguint, el primer que pensaràs, on les compro? Molt bé, es pot comprar. La recomanació oficial, no sé si ja és, a la pàgina web, mos dirà qualque cosa així com farmàcies, tendes d'òptica i també comerços de confiança. No vull donar noms, però si tu les veus a un comerç de confiança, les pots comprar. Tampoc vull donar marques. Se poden comprar per internet. Però aquí tenim riscos. I és que és possible que hi hagi ueres que fins i tot duen la norma ISO corresponent, que està posada a la web, duen tots els paràmetres que demanam que tinguin les ueres, i en realitat només és que ho han imprimit damunt el cartó de les ueres, però no ho tenen. Per tant, tenim una certa indefensió. El millor seria anar en el comerç de proximitat. I si un ho té claríssim, per internet se pot fer també. Però... Segona cosa, respecte d'això. Repeteix, ueres només quan l'eclipse és parcial. Si no, després la totalitat molt la perdrem. Això serà evident, la gent se la llevarà tot d'una, no? Vos he dit una cosa més, dues més. Una, alertes nins. Alertes nins. Els nins se poden posar aquestes ueres, és perfectament segur, però baix supervisió, 100%. O sigui, no deixem un infant sense atenció tot el temps que duï les ueres posades. Val? Res, la gent, de fer una miradeta sense ueres. Res. Val? La segona cosa que vos volia dir és que hi ha mètodes de projecció. Se tracta de veure el sol eclipsat. Val? Un pot agafar una giradora, una espumadera, en castellà, que tingui foradets, això per girar les patates fregides, per exemple.
Sí,
no?
Sí.
No saps que són com de fils de ferro, sinó saps que tenen forats.
Sí, saps, de foradingos de tota la vida.
De tota la vida, no? O un colador que tingui els mateixos forats. No un de xarxa, sinó un colador amb foradets.
Val? Sí.
Això ho posam... Fins i tot podem juntar les dues mans amb els dits un poc oberts i deixar espai entre els dits.
Sí.
Val? Deixam això davant el sol, la giradora, i miram la projecció dels forats de la giradora en terra. I el que veurem serà, per cada forat, un sol tapat, un sol que està eclipsat. Val? O sigui, el sol eclipsat és com un creixent de lluna, no? Una cosa així. I del cada forat fa una imatge damunt en terra, damunt un paper, el que volíem fer, projectam el sol a través de la giradora damunt un paper, una paret, i veurem tants de sols com forats té la giradora projectats i tots eclipsats. I no fa falta ueres específiques per mirar-ho. Hi ha coses més xules, també, eh? Tu saps les guilletetes, aquestes salades petites, com una moneda de 2 euros, un poc més grosses.
Sí.
Tenen foradets, també.
Sí.
Això també serveix. Qualsevol cosa que tingui forats petits, serveix. S'esquelites, no sé si està bé dir una marca, però és que això ja no és una marca. Això ja...
S'esquelites formen part de... sí.
Ses guilletes d'oli.
Sí, ses guilletes d'oli, però sí.
Aquestes esforats normalment no travessen.
No.
Però si tenim una que esforat travessa, de banda a banda, també serveix.
I a quina distància he de fer la projecció? És a dir, jo passo l'espumadera a una distància d'una paret o d'un cartró fosc o blanc, no ho sé, i a quina distància l'hauria de posar?
L'hem de moure fins que veiem que és nítid, que està enfocat.
Val. I això de veure-ho reflectit a l'aigua?
Mira, aquesta no l'havia sentida, però l'aigua és vera que no reflecteix tota la llum que mos arriba, però reflecteix molta. Per tant...
Mos deixant d'invents.
Fora invents. Ara què dius això? Ah, no, és que les ueres de soldador, no sé què... És cert que hi ha unes ueres de soldador que sí serveixen, però tenen una protecció especial. Davant el dubte, jo troc que no mos hem de jugar, perquè mos jugam amb sa vista.
Sí, sí, mos jugam exactament sa vista.
Ueres d'eclipse o mètodes de projecció. Res de mòbils, res d'ueres de sol, res d'ueres de soldador, res d'invents, res de lo que has dit ara, que és molt graciós, no? Mirar la reflexió de Montsaigo, res de tot això.
Jo crec que és molt important. Crec que serà una experiència, sigui com sigui, serà una experiència, perquè aquí a casa nostra, clar, després un pot viatjar també i ser una mica aquesta mena d'intrusos que mos vendran, no?, a veure, a gaudir també ells del nostre eclipsi, perquè a més és el mes d'agost, és que també mos ha pegat ben de pla. Aquí no se li pot donar la culpa a ningú, però és que el mes d'agost. Però jo crec que hem de tractar de gaudir-ho, però principalment en seguretat, en ses ueres. Això dels nins també molt important. Recordeu, màxim 3 minuts en ses ueres d'eclipsi posades, no passar d'aquest temps, perquè, com ha dit el doctor Oliver, mos jugam sa nostra pròpia vista. Crec que és un tema que és molt delicat i per tenir present. Bé, doctor Oliver, ja saps que això és que teva, que pots fer ús dels micròfons d'IV3 quan vulguis i de Font de Misteris particularment, evidentment, perquè sempre és un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, un plaer per jo també venir aquí.
Gràcies.
IV3 Ràdio és Dial.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IV3 Ràdio. Perquè jo
seguim a Font de Misteris, a sintonia IV3 Ràdio, a la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com, i anem amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos espipelles cada setmana un bocinat de la nostra intrahistòria, que forma part de la nostra història, Ian, que quan vulguis.
Idò, en el Món Diversos d'avui volem aturar-nos a conèixer dos personatges molt interessants, dos jueus vinculats a Mallorca, com són Isaac Nafusí i Ibrahim Bellsom, del segle XIV. Aquests dos noms apareixen associats a una activitat molt concreta i especialitzada, i també molt valuosa en aquella època, com serà la fabricació d'astrolabis. Avui xerram d'homos que són capaços de construir instruments astronòmics i que, a més, són de gran precisió. Aquestes són peces que servien per observar el cel, poder orientar-se, calcular la posició i, en definitiva, podríem dir entendre millor el món. A més, eren instruments que interessaven i molt a la corona d'Aragó. La documentació més interessant que s'ha conservat és, sobretot, la que procedeix de la Cancelleria Reial i la de l'Arxiu del Regne de la Corona d'Aragó, segons recullen autors com en Julio Samsó o en Lluís Cifuente. Aquesta documentació els hi permet afirmar que aquests dos noms, per tant, corresponen a dos mestres jueus i que també, per tant, haurien fet feina al Manco durant algun temps en encàrrecs que els hauria fet la corona. La documentació més clara és una ordre del 31 d'octubre de l'any 1380. Allà, l'infant Joan, el futur Joan I, demana que li facin arribar dos astrolabis, que siguin bons i fins, i que els elaborin dos jueus de Mallorca, que ell mateix considera mestres en aquest ofici, i els citarà a que el vagin a veure. A més, en aquell mateix encàrrec, l'infant també demana la lectura de l'astrolabi del Farhani, en romans, és a dir, en llengua vulgar. Si mos centrem en Isaac, la documentació xerra d'ell com un jueu mallorquí, especialitzat tant en rellotges com en astrolabis. És a dir, era una persona que dominava dos camps tecnològics que estaven molt valorats en aquella època. I la seva activitat estaria documentada com a mínim entre el 1359 i l'any 1391. Isaac tenia una reputació que era prou sòlida perquè el rei el pogués reclamar personalment, i la segona, que Mallorca no era un indre qualsevol, com podem observar. Si avançam en els temps, ens situem a l'any 1362. Aquí Isaac torna a aparèixer en un altre document molt interessant. A més d'artífexs astrolabis, també se li anomena com a domèstic o familiar del rei, una fórmula que indica que té una certa proximitat directa a la casa reial, i per això, imaginam, el reclamen. A més, aquest test també el vincula en diferents funcions dins el Cayo Yau, amb el càrrec de Shohet Up Bodec, és a dir, el responsable de l'escorxament ritual i de la inspecció corresponent segons la llei jueva. Nissag Nafusí, per tant, no era només un tècnic, era també un home que se situa dins la vida religiosa i comunitària d'Escall, amb una posició reconeguda tant per l'autoritat jueva com per la cristiana. Per arribar al fatídic any de l'any 1391, un any tràgic per moltes comunitats jueves de la Corona d'Aragó i de la península, que varen provocar la destrucció, matança i conversió forçosa de gran part de la comunitat jueva d'aquests territoris en el cristianisme. En aquest context de persecucions i assalts en les calls, la trajectòria d'Isaac se torna especialment dramàtica. Isaac s'hauria convertit temporalment en el cristianisme, adoptant el nom de Jaume Corretger, però finalment hauria fugit per poder mantenir la seva fe. Si passam ara a Efraïm Belsom, la informació és molt escassa. Les fonts l'identifiquen també com un jove mallorquí, mestre d'Estolabis, actiu al Manco entre el 1380 i 1381. Segons que estava relacionat amb Vidal Efraïm, anomenat el Girondí, que seria el seu germà, i apareix clarament com a col·lega de Nissac a l'encàrrec de l'infant Joan. La carta és de 1380, és, de fet, la peça central per entendre'l. És allà on el futur rei el presenta com un dels dos jueus mallorquins capaços de fabricar els astrolabis que vol rebre. I l'any següent, el 1381, la cort torna a insistir en el mateix encàrrec, demanant no només els instruments, sinó també allò que els fabricants haguessin escrit sobre ells. Com us pareix?
Jo m'apareix que quanta i que apassionant és la informació que hi ha, no?, d'aquell temps. I també tots aquells clars obscurs que hi ha. Has parlat de la comunitat jueva, no?, que tantes cartes de marejar varen fer i que tan populars varen ser. També dels astrolabis ja ha passat una mica de temps, però abans d'ells hi havia les brúixoles, que les brúixoles, que en sa coneguda com la rosa dels vents, permetien a els navegants poder emprendre segons quines aventures com aquelles que varen emprendre aquells navegants i llencs de fa 7 segles. I aquella rosa dels vents, que aquí està sa gràcia, sa coneguda com sa rosa nàutica, hauria estat inventada, o bé, o tal vegada, només, entre cometes, popularitzada per en Ramon Llull, el savi, filòsof i místic i llenc, amb una vida també plena d'aventures i misteris. Però ja ho sabeu, aquesta seria una altra història. I avui no tenim temps per la secció de Irene Font, així que anem amb tu, Borja Rigo, i emulant en Joaquín Sabina. Avui vens en Buna de romans, quan vulguis.
I doncs sí, vull parlar de romans i de fenòmens paranormals. Existeix una història que mos parla de ni més ni manco que en Juli César. Per recordar aquest apunt, mos traslladam fins a l'any 42 abans de Crist, a Sau Recull, na Goma de Borrera, entre altres, fins a la batalla de Filipos, que va enfrontar les forces d'en Marc Antoni i en les d'en Octavi. Van participar un dels conspiradors i assassins d'en César, en Gai Cassi, que durant el combat va relatar una visió sens dubte més que pertorbadora. Haver vist en el mort amb un aspecte encara més majestuós des que havia tingut en vida. Duia, a més, un mantell de color púrpura d'aquells que se feien en son molusc múrex, estret essencialment d'Israel, i que va carregar en su seu cavall contra ell. Imagineu el terror absolut que degué sentir en Gai Cassi. Se conta que en veure en César difunt se va girar d'or-li l'esquena, però abans li va dir: què més puc fer si no ha estat suficient amb haver-te matat? Existeixen altres exemples semblants, encara que sense protagonistes per aventura tan sonats, tan reconeguts. Anem en els dies de la guerra de Macedònia, que va tenir lloc entre els anys 212 i 166 abans de Crist. En aquell marc de mort i de desgràcia, mos trobam en el testimoni d'un tal Publi Vatini, segons explica, segons conta en Lillo Lledonet, en el seu llibre Fantasmes, Brujas i Magos de Grècia i Roma. Aquest home, en Vatini, originari de Rieti, uns 60 quilòmetres de Roma, caminava una nit rump precisament cap a la capital quan se va topar amb un parell de joves d'estranya bellesa que anaven damunt uns cavalls blancs. Aquests s'hi van acostar i, com si haguessin sortit d'un passatge bíblic, podríem dir, li van donar un missatge. Li van anunciar que l'enemic, el rei macedoni Perseu, havia estat capturat per Paule Emili. Naturalment, content per la bona notícia, en Vatini se va anar ràpid cap a Roma i va comunicar la bona nova en el Senat. I sabeu quin va ser el resultat d'aquesta bona acció? Va ser tractat pel manco que de boig i de mentider i empresonat per això i per haver fet befa del Senat en les seves paraules. Per sort, no va passar gaire temps en els seus ossos dins la presó. Finalment va arribar una missiva anunciant la captura de Perseu, així que Publi Vatini va ser alliberat. Va quedar gent de serveis a l'exèrcit i li van obsequiar amb un terreny. Però la pregunta que m'ho surt naturalment és la següent. Qui eren aquells misteriosos joves? Pot ser en els legendaris fantàstics bessons Dioscurs, en Càstor i en Pòlux, que ja compareixien a la mitologia grega com a fills de Zeus i germans de l'Helena de Troia. Sobre ells ja el manca una altra història romana a la que apareixen també jugant en els seus. Per recordar-lo molt ràpidament, mos traslladam fins a l'any 496 abans de Crist. En aquell moment va tenir lloc un seriós enfrontament armat entre les tropes del dictador romà Aulè Pòstumi i les de Mamili Octavi, en aquell moment general dels Tusculans. I ve d'aquí que el combat semblava estar molt empatat en taules. Cada dos bàndols no semblava imposar la seva supremacia, fins que de sobte els dos Dioscurs van aparèixer per posar-se al capdavant de les tropes romanes. I el resultat ja ho podeu endevinar. Els d'Aulè Pòstumi van esclafar en els seus rivals.
Crec que qualque vegada hem parlat a Font de Misteris de na Paloma Gómez Borrero i dels seus llibres, principalment ella era la responsable de Radio Televisió Espanyola a Roma, era la corresponsal, i a part de tot el que va escriure damunt de la història i de la vida dels papes, també en va fer un parell molt interessants i molt recomanables, que és, l'has citat tu, els llibres són que va fer Fantasmes d'Itàlia
i Fantasmes de Roma.
I Fantasmes sí. de Roma. I són uns llibres apassionants. I sempre que parlam dels Fantasmes de Roma, me'n recorda la nostra estimada doctora Vázquez Hoix, doctora en Història Antiga, que tantes vegades amb tingut a Font de Misteris, on ella precisament des de la seva tutoria i els seus cursos a la UNED, mos parlava precisament de la verdadera història de les creences en fantasmes de Roma. Però aquesta també seria una altra història. I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I avui, que m'està parlant de l'eclipsi, jo crec que per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, mos pot servir aquesta història que, pel que he vist, que no ho puc garantir, però pel que he vist, el protagonista va existir. Era un religiós vallisoletà que va anar en el segle XVI a evangelitzar per d'haver sectual Colòmbia. I bé, la seva suposada història la va publicar en Augusto Monterroso, el guardonat i reconegut cuentista sud-americà. I bé, és una historieta que va contar ell, que va titular precisament l'eclipsi, i que més o manco ve a dir que quan en fra Bartolomé Arrazola se'n va adonar que s'havia perdut allà a la selva, va assumir que ja res no el podria salvar, perquè la poderosa selva guatemalteca l'havia atrapat, impecable i definitiva. No? I davant la seva ignorància topogràfica, es va seure en tranquil·litat a esperar l'inevitable, a esperar la mort. I va voler morir allà mateix, sense cap tipus d'esperança, aïllat, i amb el pensament fixa en la llunyana Espanya, i més concretament en el convent de los Abrojos, on en Carlos V havia condescendit una vegada a baixar de la seva eminència per dir-li que confiava en el cel religiós de la seva tasca redemptora. Però, en despertar-se, es va trobar envoltat per un grup d'indígenes de rostre impassible que es disposaven a sacrificar-lo davant d'un altar. Un altar que en Bartolomé li va semblar com el llit on descansaria a la fi de les seves pors, de seu destí, d'ell mateix. 3 anys en el país li havien donat la capacitat per un cert domini de les llengües natives. I va intentar una cosa, va dir unes quantes paraules que varen ser enteses per aquells indígenes. Llavors, li va venir una idea que va tenir com a digna del seu talent i de la seva cultura universal i també del seu profund coneixement d'en Aristòtil. I és que va recordar que per aquell dia s'esperava un eclipsi total de sol i va decidir si valer-se d'aquells coneixements per enganyar els seus opressors i salvar així la seva vida. I els va dir, si me matau, puc fer que el sol s'enfosqueixi en el cel. I els indígenes el varen mirar fixament i en Bartolomé va notar s'incredulitat en els seus ulls. Va veure com feien un petit consell, ell esperava confiat, i sí, també esperava amb una certa superioritat. 2 hores després, el seu cor, el cor de fra Bartolomé Arrazola, regalimava sang amb vehemència damunt d'aquella pedra dels sacrificis, damunt d'aquell altar, sang que brillava sota la llum opaca d'un sol eclipsat. Mentrestant, un dels indígenes recitava sense cap inflexió de veu, sense cap pressa, d'una en una, les infinites dades que es produirien eclipsis solars i lunars que els astrònoms de la comunitat maia havien previst i que també havien anotat en els seus còdecs sense la valuosa ayuda d'en Aristòtil. Bé, poc més que afegir, no? Aquesta arrogància, aquesta supèrbia d'aquells que et senten superiors, no se sap ben bé per què. Bé, jo crec que és digne de reflexió. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas una mena de foscor bucòlica d'un eclipsi, i més aquest, no?, que mos ha comentat el doctor Oliver, que me recorda una mica el sol que s'amaga en el poema de Miquel Fortesa de 1909, que hi va titular El port del pescador, i que diu: formant una daurada graderia, baixen les cases fins a l'endemà, i lent el sol s'amaga en el pinar que creix a l'altra vora de la ria. Seques les barques que l'oneig movia romanen esperant la plena mà, i en l'adar-se en l'aigua es veu minvar com en el cel la claredat del dia. El peix de plata amb vives tremolós s'estén damunt el moll del pescador, cobrint-lo de catifa resplendent. En l'hora calma, reposant, et sent del mariner el vespertí cantar, i com llum casolà s'encén el far. I, per cert, ara me revé, hem dit que un eclipsi és un esdeveniment on s'ajunta tot per ser un fet, diguem-ne, que perfecte, no?, d'equilibri total. En canvi, vos heu fixat que en gairebé totes les cançons i poemes que parlen d'eclipsi fan referències a aspectes o situacions negatives? Quines coses, no? Perquè el que hi ha a la fi, la foscor d'un eclipsi, com us ha dit el doctor Oliver, és breu, és efímera i és bella. I, a més, després torna a ser normalitat. I crec que, al cap i a la fi, això és el que importa. I de res més que afegir. Del blau mut, eclipsi. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Sento el so i els podia imaginar a les línies de la mà.